l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns 5 de febrer, obrim edició informativa Ràdio Calella Televisió en una setmana en què ha d'arribar més fred, nevades a l'interior i també a la muntanya d'aquí del Maresme. Comencem, com sempre, arrencant continguts en titulars. Demà i dimecres es realitzaran als instituts de tot Catalunya les competències bàsiques, unes proves de la Generalitat que avaluen el sistema educatiu català i que són el punt de partida per millorar-lo. L'advocada Sílvia Pérez ha passat avui pel programa La Ciutat i ha explicat què és el dret d'admissió i quines condicions pot implementar. Pérez ha assegurat que en cap cas es poden posar requisits que atemptin contra la dignitat de la persona per raó de raça, sexe, opinió o religió, com suposadament va fer la discoteca Cocoa en un cas que els explicàvem fa uns dies. I avui a l'Infovespre parlarem amb el portaveu del nou moviment social de Calella, Marea Pensionista. Blas Pérez ens explicarà què és aquest nou moviment i quines són les seves reivindicacions. La Diputació de Barcelona i la Generalitat, totes dues, tenen en marxa una campanya de sensibilització sobre la protecció davant els incendis forestals. S'adreça als ajuntaments i als propietaris de cases aïllades, les d'urbanitzacions. S'insisteix en la necessitat de delimitar franges de protecció perquè són la barrera més efectiva per parar el foc en cas d'incendi. I Calella ja és oficialment Ciutat del Bàsquet Català 2018. S'ha fet esperar una setmana més del previst, però dissabte es va celebrar la cerimònia de traspàs del títol de Sant Cugat a Calella. Les autoritats de les dues ciutats van presidir l'acte en què el bàsquet santcugatenc va cloure un any de celebracions i activitats. De moment, poques coses se'n saben de la programació que es desenvoluparà aquí a Calella en els pròxims mesos. El que sí va quedar clar de les paraules de l'alcaldessa és que s'implicarà tota la ciutat. Els alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya s'enfronten demà a les competències bàsiques, unes proves d'avaluació externa que s'utilitzen per valorar el sistema educatiu català. A l'últim curs de l'educació secundària obligatòria també serveixen perquè els alumnes puguin comprovar si estan preparats per entrar al món laboral o per accedir als estudis superiors. La directora pedagògica de l'Escola Pia de Secundària i Batxillerat, Mercè Piedemonte, ha explicat en què consisteixen.
Són unes proves, en el cas de quart d'ESO no són tan competències bàsiques, és una prova d'avaluació i els avalua més que res les competències que ells necessiten tant per poder seguir estudiant com per poder entrar en el món laboral, com pot ser, no sé, entendre el que llegeixen, expressar-se amb claredat i correcció, tenir un nivell en una llengua estrangera, saber resoldre problemes matemàtics similars als que es trobaran a la vida quotidiana, d'aquest estil. I una part de continguts de quart d'ESO també s'avalua.
Demà s'avaluaran les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, unes proves que tindran 60 minuts de durada. Dimecres és el torn de la llengua estrangera i de la prova científico-tecnològica, exàmens que duraran 1 hora i 15 minuts. Segons Piedemonte, a l'escola Pia, l'anglès és l'assignatura en la que els alumnes tenen millors qualificacions. L'escola utilitza els resultats per fer i aplicar propostes de millora de cara al curs següent.
Nosaltres els hi entreguem perquè els resultats són individuals de cada alumne, amb ells els hi donem l'informe doncs perquè amb ells els hi serveixi també per saber en comparació amb la mitjana de Catalunya com estan, no? I més en una etapa en què hauran de prendre la decisió de quin camí continuen quan acabin l'etapa. Nosaltres ho analitzem des de cada matèria per veure, doncs, a veure què és el que ha anat bé i, per tant, ja estem funcionant correctament, què és el que no ha anat tan bé i, per tant, llavors fem les propostes de millora de cara a l'any següent i llavors les apliquem per intentar millorar i ajustar-nos.
Els dies dels exàmens venen professors externs al centre per supervisar els alumnes. També els corregeixen mestres d'altres escoles. I més qüestions. Fa uns dies els explicàvem un possible cas de discriminació per raó de raça. Una dona havia denunciat la discoteca Cocoa de Mataró per impedir l'accés al seu fill per ser de pell negra. Segons va relatar la mare, el porter va al·legar que no podien entrar pel pentinat, tot i que va prohibir l'entrada a tots els nois de pell fosca que es trobaven a la cua. L'advocada Sílvia Pérez ha explicat avui al programa La Ciutat que el dret d'admissió ha de respectar la dignitat de la persona i que no es pot fer fora ningú per raó de pell, religió, opinió o sexe. Pérez també ha definit què és el dret d'admissió.
És la facultat que tenen, com si diguéssim, els establiments públics, i els organitzadors d'espectacles i d'activitats recreatives, que poden fixar condicions per poder accedir a un determinat local i, per tant, també a una discoteca. Ara bé, hi ha un límit, és que aquestes condicions han de respectar totalment la dignitat i la igualtat de les persones davant de la llei. Ens diuen que les condicions, doncs, han de ser, com si diguéssim, objectives, i no poden ser, doncs, raons que discriminin per raó, doncs, de sexe, per raó d'opinió, per raó de religió, per raó de pell, etc, etc.
L'advocada ha indicat que el rètol amb les condicions d'accés ha d'estar situat en un lloc visible a l'entrada del local i que prèviament ha d'haver estat aprovat i homologat per les autoritats competents.
Per llei, és obligatori que constin en un rètol a l'entrada del local i que sigui visible i que aquell rètol hagi estat prèviament aprovat i homologat, per tant, les condicions que estableixen, han d'estar homologades per al Servei Territorial Competent de Seguretat. Perquè, és clar, llavors n'hi ha que són genèriques que te diuen per llei, doncs, que ja han d'impedir l'accés a determinades persones, Vull dir, això per llei, per exemple, persones que vulguin accedir quan ja hi ha l'aforament màxim en aquell local. Doncs llavors han d'impedir l'accés sí o sí.
Els locals estan obligats a impedir l'accés en el cas que s'hagi arribat a l'aforament màxim, com sentíem, o que la persona que vulgui entrar estigui sota els efectes de l'alcohol o substàncies estupefaents.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Ha nascut un nou moviment social a Calella. Es tracta de Marea Pensionista, un moviment que ja existia a diverses ciutats espanyoles, però que ara compta amb una secció local a la ciutat. Per conèixer més sobre aquest moviment, parlem amb el seu portaveu, Blas Pérez. Bon dia.
Bon dia.
El moviment social Marea Pensionista va néixer fa uns anys a diversos llocs de la geografia espanyola, però ara s'ha format una entitat local a Calella. Senyor Pérez, expliqui'ns què és Marea Pensionista.
Marea Pensionista es una agrupación transversal, o sea, personas que integramos este movimiento en pro, o sea, para favorecer la integración de todas las personas que luchan por mejorar el sistema público de pensiones. En una palabra, intentamos no solamente para nosotros, ya que estamos jubilados, como pensionistas, sino para las generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, que lo tienen, la perspectiva que tienen, son aún infinitamente peores que las que tenemos nosotros actualmente por la congelación prácticamente que hay de las pensiones, con el incremento que supone el IPC, con lo cual el poder adquisitivo desde el 2010 de la reforma del PP en el sistema público de pensiones va deteriorándose cada día, y en consecuencia nosotros lo que tenemos es la gana de luchar, como en su día luchamos en la época franquista por los derechos sociales, que ahora pues se nos están ninguneando y se nos están quitando un poco a la griega, a la portuguesa, con la diferencia que aquí lo están haciendo paulatinamente, poco a poco, y así decidieron de golpe. Y entonces estamos pues porque somos 9 millones y algo de pensionistas y tenemos que tener la fuerza suficiente para luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad.
¿Quiénes son las seves reivindicaciones?
Nuestras reivindicaciones es que de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución, indica que los poderes públicos son los garantes de las pensiones públicas que siguen actualizadas y siguen suficientemente para el sostenimiento de la tercera edad. Actualmente estas condiciones no se dan. Si nosotros vemos que están abogando y hablando siempre del derecho de respetar la Constitución, los primeros que tienen que respetar la Constitución son los políticos que nos gobiernan, que hacen caso omiso de ella cuando no les interesa o cuando va en perjuicio de la inmensa mayoría de la población, como en este caso es el segmento que ocupa a los pensionistas jubilados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que actualmente ni se actualizan las pensiones, ni se pueden considerar suficientes porque la michana es bajísima. Y que, ¿qué digo el Tribunal Constitucional? ¿Qué fan los partidos políticos que se han opuesto o que van a posar el tema como bandera de la agencia política, pues están haciendo un silencio el garrito a Foss, vergonzoso. Nosotros lo que creemos es que tenemos que tener voz y tenemos que luchar por aquello que consideramos que durante 42 años de cotización nos los hemos ganado, y los años que nos quedan, y sobre todo abrir brecha y abrir camino hacia las generaciones que nos vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, porque si no se le pone ahora una solución correcta, este problema se va a agudizar en los próximos años.
¿Qui forma part de Marea Pensionista? ¿Únicament persones que siguin pensionistes?
Marea Pensionista, consideramos que, como su propio nombre indica, son las personas que tienen una pensión o están jubiladas, o que no tienen pensión y que le correspondería una pensión mínima. Aquí integran esta marea tanto asociaciones cívicas como asociaciones de vecinos, entidades culturales, entidades sociales, partidos políticos que están también intentando a nivel individual sus miembros para que cobre fuerza, pero sin hacer distinción ni de raza, sexo, ideologías políticas. Queremos que sea un movimiento transversal que aglutine al máximo número de personas, porque el problema es de muchísimos millones de personas y aquí no se descarta a nadie. Todo lo que venga aportando su granito de arena será bien recibido, y en principio lo que consideramos que es importante es que luchemos por nuestros propios derechos, nuestra propia dignidad, poniendo todo a una el objetivo político. Tengamos en cuenta que somos 9.5 millones de votantes. Hasta ahora se ha jugado mucho, sobre todo por los partidos mayoritarios, los que han gobernado este país durante los últimos 40 años. PP y PSOE son los que, por el voto del miedo de las personas mayores, por la deformación política, la cuestión mediática, influye mucho. Eso han votado mayoritariamente siempre a todos los partidos. Pero queremos que esta tendencia cambie, en el sentido de que nosotros lo que queremos es que luchemos por las cosas que nos interesan, que nos benefician y que ayudan a que la tercera edad viva con dignidad. Las pensiones actualizadas, las pensiones, una pensión mínima que pueda, de acuerdo con el artículo de la Constitución, servir de garante para que las personas vivan con un sostenimiento de la tercera edad adecuado. Y no queremos limosnas, no queremos falsas promesas, queremos hechos, queremos realidades. Y esto es lo que nosotros, el caballo de batalla, en nuestra bandera va a ser esta, la bandera de la dignidad, de luchar por aquello que nos corresponde, por los años que hemos estado cotizando, y sobre todo para las generaciones que vienen, apoyarlas, hacer también que salgan a la calle si hace falta para reivindicar lo que dentro de unos años le va a ocurrir a ellos, y para que nuestras próximas generaciones no se avergoñen de sus abuelos, de que no hicieron nada para enderezar esta situación.
¿Quines acciones tienen pensadas aquí a la ciudad, a Calella?
Bueno, nosotros creemos que el movimiento se va ampliando porque es una cosa de sentido común, y tenemos pensado hacer una labor divulgativa explicando, porque aquí estamos hablando de líneas largos generales, pero hablaríamos sobre lo que es la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Si no se actualizan con el incremento del IPC, vamos perdiendo poder adquisitivo y en unos años perderíamos entre un 15 y un 20% de poder adquisitivo. Es como decir, no han rebajado la paga dentro de 5, 10, 15 años, más lo que ya llevamos desde el 2010. No habían rebajado la pensión un 25 o un 30% sin que nos hayamos dado cuenta, metafóricamente hablando. Y esta labor divulgativa es, teniendo en cuenta la dificultad que hay para llegar mediáticamente a estas personas de mayor edad, porque solamente se ven lo que los gobernantes le dicen por la televisión y los medios, la mayoría, y no tienen el sistema informático, no tienen los medios digitales, hasta en una mayoría. Pues conseguir, pues, del boca a boca o a través de reuniones informativas, sensibilizar a estas personas para que entiendan el problema de dónde viene, quién lo provoca y por qué. Los intereses económicos de los grandes bancos, de las aseguradoras, de las financieras para las pensiones privadas que se deriven de apoyo a las públicas que no llegan. Y entonces todo esto es un entramado político y el sostenimiento de, la, de las pensiones que tienen viabilidad al sistema público. Porque a la pregunta que habría que hacerse, que está en el gobierno, es si la economía está creciendo, según ellos, los que gobiernan, el PP, en un 3%, esto es macroeconomía, pero la microeconomía, lo que llega a la gente, lo que llega a las personas, los jubilados no lo estamos apreciando. ¿Por qué? Porque no nos están subiendo, o sea, nos están además dando un 0,25, que es como una vergüenza, como una limosna. Y además se nos orgullecen diciendo que no han subido las pensiones. Bueno, pero esto ya es encima, perdonan por la expresión, recochineo. Esta expresión de decir, como hemos creado puestos de trabajo, como la economía crece un 3%, subimos 0,25. O sea, no da ni para un café al mes. No da ni para un café. 1 euro, 2 euros, 3 euros, máximo 4 euros, para lo que llega. Entonces, esto es como reírse en nuestras propias narices. Una de las temas que estamos impulsando también es que la misma carta que recibimos de la Sati Babañe, donde se da pompa diciendo de que gracias a los esfuerzos de este gobierno, que la economía ha crecido y las pensiones no las suben. Oiga, no suben, no suben. Si el IPC sube un 3% y nos están subiendo 0,025, ¿eh? 0,25% en la mayoría de los casos de media no llega a los 2 euros. Es como una bofetada, es como reírse de nosotros, es como tomarnos por personas sin capacidad analítica y sin capacidad de pensar por nosotros mismos. Nos están tomando por idiotas. Y esto ya es lamentable.
Doncs moltes gràcies, Blas Pérez, per explicar aquest nou moviment, Maria Pensionista, i també per explicar una mica l'estat en el que es troba ara mateix les pensions de les persones jubilades aquí a Espanya. Blas Pérez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè i hasta la próxima. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona ofereixen ajuts als ajuntaments per incrementar les mesures de protecció contra incendis en urbanitzacions i cases aïllades. Han posat en marxa una campanya informativa que s'allargarà fins l'abril per delimitar franges de protecció, que es constata és la millor eina per frenar la propagació d'incendis en zones envoltades d'arbres i vegetació. Les institucions recorden que la llei obliga a protegir del foc els nuclis de població aïllats i recomanen fer-ho durant l'hivern per estar a punt un cop comenci la campanya. El tècnic de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha assegurat que les franges perimetrals són la millor eina per aturar els incendis. Escoltem Xavier Navalón en què consisteixen i on es recomana actuar.
Fer una reducció del que seria l'arbrat, dels arbres que estan tocant a les cases, s'ha de reduir el perímetre de l'urbanització i també tot el sotabosc s'hauria d'estassar, s'hauria de netejar. I també tot aquest tractament s'ha de fer a l'interior de les urbanitzacions, totes aquelles parcel·les que queden sense edificació, inclús la constitució s'hauria de tractar igual que la franja.
Per implementar aquestes mesures d'autoprotecció, l'administració ofereix ajuts tècnics i econòmics.
Amb ajudar a fer un projecte, un projecte d'enginyeria tècnic en el que aquí estableix de portar això a la pràctica, què significa? Doncs posem tots els recursos tècnics pues, per planificar-ho bé, per calcular bé els costos, per saber ben bé per on ha transitat tota l'obra i tenir un pressupost molt clar del que val l'actuació, així com garantir tot l'estudi de seguretat i salut que requereix una actuació com aquesta. Un cop està fet l'estudi, doncs l'Ajuntament, que això tindrà un pressupost, ens pot demanar ajut per poder executar aquest projecte, ajut econòmic.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha destinat 1,5 milions d'euros a incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d'incendis forestals, mentre que la Diputació de Barcelona va aportar-hi altres 3 milions d'euros. El tècnic de prevenció d'incendis adverteix del risc afegit que suposa el canvi climàtic sobre els boscos i l'expansió de plagues com el tomicus al Maresme.
Això dificulta molt més les tasques d'extinció, quasi les fa el dia que arriba un incendi quasi impossible d'aturar un incendi i ens obliga més als que ens dediquem a prevenció doncs, a disposar més recursos. No? Per tant, sí, això no és una bona notícia que hi hagi aquest tipus de problemes. No?
Els tècnics dediquen la temporada d'hivern per planificar i executar les inversions que han d'estar a punt per Sant Joan.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa, un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... Luna Gautxa també ofereix menú de pizza, menú infantil i una selecta carta de vins, cafès, postres... Restaurant Luna Gautxa, plaça de la Constitució 8, Calella.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Calella escalfa motors per començar a desplegar la programació de Ciutat del Bàsquet Català 2018. Ha recollit el testimoni de Sant Cugat, que ha ostentat el títol durant el 2017. L'acte de traspàs es va celebrar dissabte passat en el marc d'una cerimònia amb molt de show i molta presència i protagonisme dels joves jugadors dels diversos clubs de bàsquet de la ciutat vallesana. Intercanvi de presents entre les ciutats de Sant Cugat i Calella i també amb la Federació Catalana de Bàsquet, representats pels seus màxims responsables. L'alcaldessa Montserrat Candini va comprometre davant la seva homòloga, Mercè Conesa, a intentar estar a l'alçada de Sant Cugat. També va posar en valor l'experiència de Calella en l'organització de grans esdeveniments esportius i va posar d'exemple la designació de Vila Europea de l'Esport l'any 2016. La casualitat fa que Sant Cugat en sigui anfitriona aquest any 2018. Montserrat Candini, molt il·lusionada per afrontar aquest nou repte, va admetre que arriba en un moment dolç per Calella i el bàsquet calellenc en particular.
Ens arriba en un moment dolç, en un moment d'aniversari i amb moltes ganes, doncs, de, amb aquesta experiència i aquesta certa expertesa i coneixement que hem anat adquirint al llarg d'aquests darrers anys, doncs, diguem que som una ciutat que ens estem especialitzant molt en fer, en organitzar i fer esdeveniments importants, no cal dir l'Ironman, no cal dir la Volta, doncs, amb aquesta mateixa il·lusió que vam organitzar a la Vila Europea de l'Esport, doncs, ara prepararem tot un seguit d'activitats i de i d'actes al llarg de l'any que no únicament sigui estrictament en el pavelló, sinó que el conjunt de la ciutadania s'ho vegi com a prop, com a propi.
Aquest 2018 coincideixen dues celebracions especials, els 90 anys del bàsquet a Calella i els 50 anys de la fundació del Club Bàsquet Calella. Candini va apuntar que aquestes dues efemèrides, sumades ara a la designació de Ciutat del Bàsquet Català, consoliden Calella com una destinació de referència amb l'esport i els seus valors, també a nivell intern amb la pràctica esportiva molt estesa entre la població. En relació a això, n'apuntava una dada.
A majors de 16 anys, a la ciutat de Calella, 46% de ciutadans fan algun tipus d'esport. Per tant, tot allò que té a veure amb l'activitat física, tot allò que té a veure també en que l'esport també és quelcom pel benestar propi i per la salut, jo crec que està molt consolidat i molt arrelat. Que aquesta ciutat del bàsquet pot servir per fer un pas més en aquest sentit i per recordar els valors del bàsquet i de virtuts des d'un punt de vista del benefici de salut, doncs tot allò que puguem ajudar, òbviament, insistirem.
Candini va afirmar que la celebració de Ciutat del Bàsquet implicarà tot el teixit associatiu local i va comprometre's a treballar per estar a l'alçada de la programació d'activitats que ha desenvolupat Sant Cugat. La comissió organitzadora que dissenya la programació de Calella, integrada per l'Ajuntament i per el Club Bàsquet Calella, n'anuncia la presentació per ben aviat. Pel moment s'ha confirmat un clínic i un curs d'entrenadors de nivell zero dirigits a la potenciació del bàsquet. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que va donar el relleu a la seva homòloga, va desitjar encerts a Calella en el seu any de celebració.
És un projecte que uneix a totes les entitats esportives, és un projecte de ciutat que uneix a totes les entitats i és un projecte que, a més, aprofundeix en la història del bàsquet de cada ciutat. Consta que Calella ha estat un municipi amb una tradició històrica de bàsquet, per tant, no tinc cap mena de dubte que doncs, fareu un relleu molt ben fet i desitjo doncs, els màxims encerts a la ciutat de Calella.
I a nivell local, el club de futbol Calella ha entrat en una fase crítica després d'encaixar una nova derrota aquest dissabte contra la Llàntia. L'equip que entrena Quique Gómez va perdre per 1-2 i això li complica i molt les opcions a la permanència en la temporada del seu retorn a Tercera Catalana. Una jornada que s'ha tancat amb unes sensacions ben diferents per al Fundació Miquel Valls, que es va exhibir a pista del Granollers. Els de Paco García van guanyar per 71 punts a 92 en un partit en què els calellencs van estar especialment encertats en el tir. Amb aquesta victòria, el club bàsquet Calella Fundació Miquel Valls ha equilibrat el número de victòries i derrotes en Lliga. De la seva banda, el sènior femení ha trencat amb una ratxa de 5 derrotes consecutives. El club bàsquet Calella, entrenat per Àlex Moral, va guanyar per 78 punts a 71 al Granollers. I en handbol, espectacular demostració de la UEC contra el líder, la Salle Bonanova, amb un pavelló ple i entregat a l'equip. Els unionistes van saber remuntar la segona part al partit contra el líder de la classificació, que li van guanyar el gol a Baraix. L'equip de Salva Puig va guanyar per 25 a 23 i ara estan a només 2 punts de l'equip barceloní. I també bones notícies del desplaçament dels Suris a Andalusia, on aquest cap de setmana ha jugat contra el Priego i el Linares i que salda amb una doble victòria, molt més treballada contra el Priego. Aquí van haver de remuntar un marcador advers en els primers jocs del partit. Contra el Linares va ser molt més còmode per un marcador final de 0-4. Tota la informació esportiva en uns minuts a la banqueta. I ara, la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Amb Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'un diumenge ja amb les primeres precipitacions, aquesta passada nit ha continuat plovent aquí al Maresme, pluges abundants a tota la comarca i avui, de fet, ho continuarà fent, amb cel ennuvolat i amb aquests ruixats que aniran caient, sobretot fins al migdia. Després, durant la tarda, es faran més intermitents, amb unes temperatures que continuaran baixes, ha nevat de forma feble cap a la zona del Montnegre i, de fet, avui doncs, també ho pot tornar a fer. Pel que fa a les temperatures, doncs es mantindran, com les d'ahir ja ho hem comentat, i el vent marcat, vent de component nord-est, nord, a partir d'aquesta tarda, amb una situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca, fins i tot en algunes àrees de forta maror, sobretot cap al nord de la costa de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem encara amb restes d'inestabilitat, però ja les precipitacions que es puguin produir seran més aïllades i menys importants, amb unes temperatures que es mantindran també sense variacions i amb vents que aniran perdent força. La mar molt alterada, molta mar de fons, sobretot cap a la costa del nord de la comarca. De cara a dijous, probablement doncs podem tenir algun ruixat de neu, altre cop cap a la zona nord del Maresme, però tot que queden molts dies i ja ho anirem confirmant.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Meti Polit.
I acabem l'informatiu d'avui dilluns 5 de febrer amb un tema musical, Heart of Gold, perquè avui fa 46 anys que es va llançar aquesta cançó del cantant i guitarrista Neil Young, l'únic tema que va arribar al número 1 i un dels més importants de la seva trajectòria musical. Nosaltres hi tornem demà, que passin un bon vespre.
merchant.